Aquí tenim l'esport al punt, en Jordi Túrria, que està molt content perquè en Cesc juga molt bé i el fa feliç perquè va aprendre a jugar aquí al costat, a la Masia, no?
Ara ens explicaran amb un reportatge, a més farem un paral·lelisme entre Cesc i Messi, que són dos jugadors que, tot i que encara no han jugat molt en aquest Mundial, segur que ho faran més, doncs estan sent dels més destacats, fins i tot per l'afició alemanya.
I per què va marxar del Barça? En
fi, deixem-ho córrer.
L'esport al punt.
Petit conflicte diplomàtic entre Anglaterra i Alemanya amb el Mundial de Futbol com a rerefons. Uns 350 escolars que van viatjar a Alemanya per assistir a un partit han tornat sense fer-ho per culpa d'una agència que senzillament els ha estafat. Tony Blair, el primer ministre britànic, ha dit que això no pot ser i que han d'aparèixer 350 localitats. A Alemanya diuen que ells no en tenen cap culpa i que no queden entrades. A tot això, avui es pot concretar un Anglaterra-Alemanya als vuitens de final. Segur que els nens estarien molt contents de poder veure aquest partit.
La Copa del Món a Catalunya Ràdio.
Avui es disputen ja els últims partits dels grups A i B del Mundial. Per aquest motiu canvia també l'horari. Els dos partits del grup A es jugaran a partir de les 4 i els dos del grup B a partir de les 9. David Clopés, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
El grup A està força clar, ja sabem quines seleccions passen als vuitens de final.
Estan classificades Alemanya i l'Equador. Costa Rica i Polònia estan eliminades i s'enfrontaran a les 4 de la tarda a Hannover en un partit intranscendent. També a les 4 a Berlín, l'Equador i Alemanya lluitaran per la primera plaça d'aquest grup A. Tots dos equips, l'Equador i Alemanya, tenen 6 punts. L'Equador és líder perquè té millor gol average, 5 gols a favor i cap en contra. Alemanya té 5 gols a favor i 2 en contra. Per tant, en cas d'empat, l'Equador serà primera i Alemanya segona. Tanquen el grup Polònia i Costa Rica amb 0 punts. Per cert, recordem que els dos primers classificats del grup A s'encreuaran a vuitens de final amb els dos primers del grup B, el grup d'Anglaterra, Suècia, Trinitat i Tobago i el Paraguai.
Així doncs, l'Equador, la selecció que podríem dir revelació d'aquest Mundial, i Alemanya, que és l'anfitriona, juguen d'aquí a poc més d'una hora la primera plaça del grup a Berlín. Marxem cap a aquesta ciutat. Catalunya Ràdio, Oriol Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Les dues seleccions reservaran efectius de cara als vuitens de final, intentaran evitar el creuament amb Anglaterra. Quina importància li donen a cada líders de grup? Quin partit, en definitiva, veurem?
Doncs podríem començar per l'última pregunta, perquè realment és la que té més a veure amb l'ambient que avui es viu al carrer Alemanya. A partir de les 4 de la tarda aquest país pràcticament s'aturarà. Això vol dir, evidentment, que tothom espera veure un bon partit de la selecció que entrena Jürgen Klinsmann i, com no, una victòria que doni a Alemanya la primera plaça del seu grup. A partir d'aquí, les combinacions que es puguin donar a vuitens de final depenen del que passi al grup B en l'enfrontament entre Suècia i Anglaterra. En qualsevol cas, i si ens guiem per les enquestes, els alemanys prefereixen trobar-se a Suècia que Anglaterra als vuitens de final. El que fa més por als alemanys, però, no és Anglaterra, sinó l'Argentina, ja que passant a vuitens com a primera de grup, Alemanya té tots els números per creuar-se amb l'Argentina als quarts de final, això suposant que els de Klinsmann superin els vuitens. Tornant al partit d'avui, tant Klinsmann com el seu homòleg equatorial, el seleccionador Luis Fernando Suárez, tindran en compte els jugadors carregats amb una targeta groga, com és el cas de l'alemany Michael Ballack, ja que una segona els impediria jugar el partit de vuitens. Klinsmann n'és plenament conscient.
L'equip tècnic rumiam quins factors són decisius, quins jugadors necessiten mantenir el ritme per continuar dins de l'onze titular i quin paper té la càrrega de les targetes grogues.
L'alemany Equador també servirà a alguns jugadors per reafirmar-se a l'onze titular. És el cas del davanter alemany Lukas Podolski, criticat per la premsa perquè encara no s'ha trobat amb el gol al Mundial.
Naturalment que sé que puc jugar més bé, però també vaig tenir la fase a Colònia en què no sortia res. Ara, quan fa dos partits del Mundial, que no he marcat cap gol, comença la discussió i ho trobo correcte. Sé que tornaré a fer gol i aleshores tot es veurà diferent.
Avui, a partir de les 4 de la tarda, a l'Estadi Olímpic de Berlín, tothom vol guanyar. Tant equatorians com alemanys han insistit que no es conformaran amb un empat, el qual, recordem, donaria la primera plaça al grup A a l'Equador pel gol a Braix.
No sé, Oriol, si vols fer algun apunt més al voltant d'aquest partit, de les alineacions.
Doncs dir-te que l'11 titular d'Alemanya serà bastant semblant al de l'últim partit contra Polònia, amb tot i el dubte de Metzelda, que podria ser substituït per Hut a l'esquerra de la defensa, i el dubte de Schweinsteiger al mig del camp, que podria haver de cedir la seva posició a Borowski.
És l'anàlisi que hem fet d'aquesta última jornada, que començarà d'aquí una hora i quart, del grup A. Oriol Serra, bona tarda.
Bona tarda.
I el segon grup que es completa avui és el B. Aquí, David, trobem una selecció classificada, una d'eliminada i dues que juguen el pas als vuitens de final.
Anglaterra és líder amb 6 punts, seguida de Suècia amb 4, Trinitat i Tobago amb 1 punt i ja eliminat el Paraguai amb 0 punts. Anglaterra juga contra Suècia. Si guanya o empata serà primera de grup. En canvi, si perd, seran els suecs els primers de grup i els anglesos passaran a vuitens de final com a segons. Les opcions de Trinitat i Tobago són petites. Els caribenys han de guanyar el Paraguai, ja eliminat, i esperar que Suècia perdi davant Anglaterra. Aleshores, tots dos equips empatarien a 4 punts, però caldria mirar el gol a baraix per saber qui passa. Ara mateix els suecs tenen un gol a favor i cap en contra, i els caribenys en tenen dos en contra i cap a favor. Els dos partits es jugaran a les 9 del vespre.
Suècia-Anglaterra a Colònia, un partit molt especial per Sven-Göran Eriksson, que és suec, però és el seleccionador anglès. Obrim línies amb un dels nostres enviats especials. Catalunya Ràdio, Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Eriksson canviarà avui de tàctica ofensiva. En lloc de Peter Crouch, la girafa alinearà Michael Owen i Wayne Rooney, els ratolins.
Sí, sí, Anglaterra canvia de pla. Si fins ara ha triat de manera excessiva el joc directe per aprofitar els 2 metres de Crouch, avui jugarà per baix per aprofitar el desequilibri de Rooney. Dos debats en un. La lesió de Rooney no el va deixar debutar el primer partit, va revolucionar el segon des de la banqueta i avui serà titular. En canvi, el recurs Crouch, un jugador sorprenent per la seva velocitat mental i coordinació, s'ha convertit en un hàbit perquè Anglaterra s'ha acomodat en el joc directe. Això ha provocat que Owen hagi passat desapercebut en els 2 primers partits. Avui, amb l'arribada de Rooney, ell i el futbol anglès estan d'enhorabona, com reconeix Eriksson.
Si digués que Rooney em preocupa, la gent dirà que he embogit i espero que no m'he tornat boig. Tots nosaltres volem veure Rooney a la gespa. El vam veure en l'últim partit i espero que tornarem a veure'l ara jugant molt més.
Suècia no perd amb els anglesos des de fa 38 anys en cap dels 9 partits jugats en aquesta etapa. A l'últim Mundial també es van enfrontar Suècia i Anglaterra, l'Anglaterra d'Eriksson, i el resultat va ser d'empat a 1. Avui, sense Ibrahimovic lesionat, Larsson assumirà més responsabilitat en la selecció sueca.
Penso que és un bon equip, però el més important per nosaltres és guanyar Anglaterra. I també tot depèn del resultat entre el Paraguai i Trinitat i Tobago. No penso en Alemanya perquè no estem classificats encara.
El partit es jugarà a les 9 a Colònia, on els hooligans de les dues seleccions s'han enfrontat aquesta passada nit amb un balanç de diversos policies ferits. Fins i tot la policia de Colònia s'ha plantejat prohibir la venda d'alcohol al casc antic aquesta tarda.
Els anglesos, Ricards, també miren de reull una miqueta cap als vuitens de final i intenten evitar Alemanya o això no importa en aquests moments?
Jo crec que sí, perquè Anglaterra i Suècia podran triar rival. Alemanya no, perquè són els primers en jugar a les 4, però Anglaterra i Suècia sabran si Alemanya o l'Equador són primers i, per tant, podria haver-hi certa especulació pel que fa al resultat.
Doncs seguirem aquesta jornada a partir de les 4, com dèiem, el grup A, a partir de les 9, el grup B. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Leo Messi figura com el jove que més destaca l'afició, tot i que només ha jugat uns minuts fins ara. En aquesta enquesta feta per la FIFA també figura el català Cesc, que ahir va jugar una gran segona part en el partit Espanya-Tunísia. Marxem un altre cop cap a Alemanya. Tenim a punt la comunicació amb un altre dels nostres enviats especials. Catalunya Ràdio, Jordi Borda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dos jugadors fets al planter blaugrana poden acabar lluitant entre ells fins i tot per aconseguir ser el jugador revelació del Mundial.
Sí, són dos jugadors absolutament diferents pel que fa al caràcter, però tenen en comú moltes coses, com per exemple la participació del joc de les seleccions que fan millor futbol ara per ara al Mundial, que són l'Argentina, indubtablement, i també Espanya. A més, són bons amics des que van coincidir a les categories inferiors del Barça. Els dos van néixer l'any 1987. Cesc va arribar amb 10 anys al Barça l'any 1997, procedent del Mataró, on ja destacava per la seva visió de joc. I Messi va arribar a Barcelona procedent de l'Argentina amb 13 anys i medint 1,40 m. Es van fer amics a l'infantil A i en el seu pas pel cadet B i el cadet A. Precisament quan estava al cadet A, Cesc va rebre una oferta de l'Arsenal amb 16 anys i va marxar cap a Anglaterra. Messi va seguir el seu camí fins al debut amb el primer equip del Futbol Club Barcelona. Ara, l'un amb Espanya, l'altre amb Argentina, estan en contacte telefònic durant el Mundial d'Alemanya i a Cesc se li escapa una rialla quan li parlen del gol de Messi.
El Messi és un gran amic meu, m'alegro moltíssim tot el que li està passant, la veritat és que s'ho mereix, perquè no és fàcil marxar en 13 anys, pues, des de fora de casa, i la veritat és que molt content per ell.
Cesc va tenir un debut més discret contra Ucraïna, més discret que el de Messi, però ahir va donar una assistència de gol i va fer el xut que va generar el primer gol de l'equip espanyol, el de l'empat. Els dos poden ser titulars amb les seves seleccions als pròxims partits. Cesc amb Espanya divendres contra Aràbia Saudita i Messi demà amb Argentina contra Holanda.
Tot i aquesta comparació que ens fas, Jordi, sí que veiem una diferència, i és que, almenys des d'aquí, es veu més alegre Cesc que Leo Messi, eh?
Sí, és més extrovertit, Messi està com més aïllat, és un jugador més introvertit, més tímid, no relacionat ni tan sols amb els seus companys de selecció. Fa uns dies, allà a la onda, els pesos pesants de la selecció argentina, deia que Messi s'aïllava bastant del grup i només parlava amb Mustari, que és el tercer porter de la selecció argentina i el company d'habitació de Messi. Això sí que no tenen en comú.
Jordi Borda, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
8 minuts i seran les 3. Continuem a l'Esport al Punt, continuem amb aquest repàs al que ens dona de si la jornada d'avui al Campionat del Món de Futbol, i ara és el moment de fer les diferents notícies breus que preparem cada dia, i comencem parlant de Luis Aragonés, que prepara canvis per a l'últim partit de la fase de grups contra l'Aràbia Saudita.
Els dos primers partits contra Ucraïna i Tunísia, Aragonés ha utilitzat el mateix 11 titular. El seleccionador espanyol ha explicat avui que contra Aràbia aquest divendres canviarà gairebé tot l'equip. Ha confirmat que Raúl i Villa jugaran una part cadascú, que Torres tindrà descans i no jugarà, i que també tota la defensa titular, entre ells Puyol, tindrà descans. Un empat contra Aràbia donarà el primer lloc del grup a l'equip espanyol. L'Aragonès també ha explicat que el català Cesc Fàbregas va ser el jugador que ahir va fer el millor partit.
Els jugadors alemanys ja saben quina prima rebran si guanyen el Mundial.
Cada un dels 23 jugadors que disputen el Mundial amb la selecció alemanya cobraran 300.000 euros si guanyen el títol. És la xifra més alta dels 32 participants. El primer lloc fins ara l'ocupava Espanya. Si arriben a quarts, Alemanya ingressarà 50.000 euros cada jugador, per les semifinals 100.000 i per classificar-se per la final 150.000 euros més. Si fem una comparativa històrica, l'any 1954 els jugadors de la República Federal Alemanya es van embutxacar 1.280 euros per guanyar el títol. A l'últim títol aconseguit, l'any 1990, cada jugador va rebre uns 64.000 euros. Ara la xifra serà de 300.000.
Frankfurt comença a ser envaïda per argentins i holandesos.
Demà jugarà el partit segurament més atractiu de la primera fase del Mundial. El grup C, argentins i holandesos, lluitarà per la primera plaça del grup. Segons la policia de Frankfurt, els seguidors holandesos seran clara majoria. S'esperen 50.000 holandesos i 10.000 argentins. A la llotja de l'estadi serà el príncep Guillem d'Holanda i la seva dona argentina, Màxima.
Zico està empipat amb la FIFA.
El seleccionador del Japó diu que és un crim que la FIFA els hagi fet jugar els dos primers partits del Mundial a les 3 de la tarda, una hora on aquests dies està fent molta calor a Alemanya. En els dos partits que ha jugat el Japó, contra Austràlia i Croàcia, la temperatura rondava els 30 graus. Zico afegeix que el negoci és el negoci i ningú pensa mai en els jugadors. Japó jugarà dijous a les 9 del vespre contra el Brasil.
I per acabar, el David ens porta un apunt sobre el porter de l'Equador, Christian Mora.
Sí, en declaracions al diari alemany Bild, Christian Mora diu textualment que aquest país el fa trempar. Mora és solter i diu que el que més l'atrau són les alemanyes.
El nou esportiu de Catalunya. El nou... El diari esportiu en català. El nou, la jugada més intel·ligent.
Tinc 19 euros. No et puc convidar a sopar? No podem anar de copes?
Doncs porta'm al Mundial. Amb German Wings, Colònia i Stuttgart a la butxaca, des de 19 euros, taxes i impostos inclosos.
Anem al Mundial amb German Wings.
Germanwings.com, amb eficàcia alemanya.
19 euros i a volar!
Saps què, Lluís? Pels Mundials faré apostes dobles i triples cada dia a ladbrooks.com.
Em sembla molt bé. És que les paguen millor que ningú. Però també pots provar-ne d'altres, com primer golejador, marcador correcte i moltes d'altres.
Sí, la veritat és que ladbrooks.com té una selecció d'apostes enorme.
Així tindrem més possibilitats de guanyar pasta.
Ladbrooks.com, la teva millor aposta per internet.
Me abrazaría el diablo si...
350.000 watts, 50 ciutats, més de 500.000 amics i la oreja de Van Gogh en directe. Què més necessites per deixar de pensar en el cotxe vermell? El nou Ibiza et convida a viure en directe la gira de la oreja de Van Gogh. Guapa Tour 2006. Acosta del teu concessionari Seat. T'hi esperen un munt de sorpreses i podràs aconseguir entrades gratis per al concert. Nou Ibiza. Ja estàs perdut.
Xarxa Seat de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Continuen a Itàlia les investigacions al voltant de determinats clubs, com ara la Juventus o el Milan, que poden acabar amb aquests equips a segona divisió. A les últimes hores s'han sabut alguns detalls de l'anomenat informe Borrelli. Borrelli, recordem-ho, és el cap de l'oficina d'investigació.
Ha acabat el seu informe de 180 pàgines sobre les implicacions dels clubs en la manipulació de partits de futbol. Francesco Borrelli ha explicat que és imprescindible que el futbol es mantingui com un esport imprevisible i no pas com un joc on tot està preparat.
N'he tingut prou en molt poc per adonar-me de la complexitat del futbol. Parlo del joc, no de l'organització ni de les institucions futbolístiques. Em refereixo al joc, la seva complexitat i bellesa, i en certa mesura el fet que és imprevisible i ha de continuar sent imprevisible.
Els clubs estan acusats de manipular les designacions arbitrals buscant arbitratges favorables.
No vull parlar de criminalitat organitzada, però és cert que hi ha una certa solidaritat per la pertinença a un mateix món entre persones que fins fa poc han conviscut en certs costums, una certa manera de comportar-se respecte als problemes del campionat. Aquesta solidaritat, repeteixo, existeix.
Encara que Borrelli no ha volgut avançar res, sembla que la Juventus, la Lazio i la Fiorentina serien els clubs més amenaçats de baixar de categoria. El Milan se'l podria castigar amb l'exclusió de la Lliga de Campions.
Ahir us explicàvem en aquest mateix programa que l'Espanyol ha arribat a un acord per fitxar per dues temporades, amb opció per una tercera, el fins ara jugador de l'Osasuna, Moja. Avui ja el podrem sentir perquè el marroquí ha fet les primeres declaracions. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Què ha dit Mohamed El Yagoubi, que recordem és el nom autèntic de Moja?
Doncs ha explicat que tot i que algú li pot estranyar el fet que hagi decidit deixar l'Osasuna, un equip que la temporada que ve jugarà la Champions per l'Espanyol, ha estat bàsicament per l'interès mostrat pel club blanc i blau des de fa ja alguns anys.
En primer lugar, pues, porque ya hace varias temporadas el español estuvo interesado antes de renovar el contrato con Osasuna en que viniese aquí y la verdad es que pues por muchos factores, ¿no? En principio porque veo que es un club pues muy serio y tiene mucha ambición y en segundo lugar pues yo salí de aquí, tengo a toda la familia y es otro factor también muy importante, ¿no?
Moja també ha explicat que el projecte de futur que li ha exposat Paco Herrera, el director esportiu de l'Espanyol, també l'ha convençut per tal de canviar d'aires.
Pues en primer lugar, pues el míster en este caso, Paco, me ha comentado que bueno, que se quiere hacer o quiere formar un equipo competitivo y bueno, intentar pues hacer un grupo, ¿no? Y un equipo compacto para poder conseguir muchos objetivos, ¿no? En primer lugar, pues la permanencia y a partir de ahí, pues lo que pueda surgir, ¿no?
Per la seva banda, Herrera ha comentat que com a molt tard la setmana que ve pensa en presentar algun altre nou fitxatge i que la prioritat en aquests moments és reforçar les bandes per davant de l'adquisició d'un defensa central.
Últim minut del programa i també hem de parlar d'un nou fitxatge, en aquest cas d'hoquei patins.
El Barça Sorli Discau ha presentat avui Josep Maria Ordeig com a nou fitxatge per a la temporada que ve. Mia Ordeig, de 25 anys, arriba per substituir Ramon Benito i lluirà el número 7 a la samarreta. Aquesta temporada ha jugat cedit al seu club de tota la vida, el Roncato Patí Vic. Mia Ordeig ha firmat un contracte amb el Barça fins al 2010.
Molt content, és l'il·lusió de tot jugador de hockey, no? Vindrà a jugar al Barça i poder lluitar per el màxim, que és guanyar tots els títols. Quan estàs a altres clubs, doncs sí que et pots concentrar en algun títol, però el nivell d'exigència no és el mateix, no? I I bueno, molt content de poder estar aquí i de poder seguir ampliant el meu palmarès.
I abans d'acabar, un apunt sobre Sete Gibernau.
Que ha entrat al quiròfan a 2:15, l'operarà el doctor Xavier Mir.
Gràcies per la vostra atenció. Bona tarda. Adéu-siau.